Aquesta hora volem parlar de l'acolliment a Olot, del servei d'acollida a Olot, a partir doncs, de les últimes notícies ja fa un temps que hi ha hagut, malauradament, a partir de la guerra de Síria i de tots els refugiats que han intentat arribar a un lloc, a un país millor, per fer-hi la seva vida. Doncs s'han obert una sèrie de plans estatals també per poder acollir aquestes persones i, malgrat la feina d'acollida ja fa molts anys que es fa, i fins i tot també de persones que havien demanat asil polític, ara s'ha doncs, obert una nova via per poder acollir aquestes persones. I a casa nostra, a la Garrotxa, a Olot, també en tenim. I, per tant, avui volem parlar una mica des de tres punts de vista que tots ells formen part de tot aquest procés. D'una banda, amb la Marta Ayats, ella és tècnica del Servei d'Atenció a la Comunitat del Consorci d'Acció Social. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres l'Anuar. Ell és coordinador de la Fundació Cebaim, a Olot i a Banyoles. Anuar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Y tenemos con nosotros a Jorge. Él es solicitante de asilo internacional de Venezuela. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Amb tots ells parlarem una miqueta doncs, de tot aquest procés, de què és el que estem fent a casa nostra i també intentarem conscienciar una mica a tothom doncs, de la problemàtica, malauradament, que pateixen moltes persones que acaben havent de fugir de casa seva o de demanar asil en un altre país, que això sempre és difícil i dur i que ens hem de posar la pell que no es fa perquè un li vingui de gust, sinó perquè és una necessitat. Marta, a veure, comencem perquè és tan ampli el tema que, de fet, hi podríem estar parlant molts dies. En el cas de casa nostra, a la Garrotxa, el servei d'acollida ja fa temps que hi és. Com funciona, Marta?
Efectivament, ja fa bastants anys que tenim el servei d'acollida a la Garrotxa i, de fet, aquest servei és per a qualsevol persona que acaba d'arribar al municipi. Ja sigui una persona que prové d'una altra comunitat autònoma, ja sigui d'un altre municipi, com una persona estrangera o una persona sol·licitant d'asil. No? Uh-huh. I és un servei que va més enllà de buscar la igualtat d'oportunitats i de l'autonomia personal, però a la vegada també és més senzill que tot això. No? El que volem i que creiem a la Garrotxa és que sigui una terra d'acollida. I acollim a les persones, sigui quina sigui la motxilla que porten. Uh-huh. Acollim en quin sigui el seu patiment, la seva necessitat. Moltes vegades tenim la idea de que les persones estrangeres venen aquí per dificultats econòmiques al seu país d'origen, no? I sí, evidentment, algunes vegades això és cert, però d'altres vegades, com són les persones refugiades, les situacions viscudes són d'altres, no? I el fet és que sigui quina sigui la situació personal, siguin quines siguin les capacitats, les seves potencialitats, doncs tenen dret a rebre una adequada protecció i també una acollida digna.
Uh-huh. Suposo, Marta, que per poder fer això hi entren, vosaltres hi sou, però hi entren molts altres serveis, no? Uh-huh. Perquè aquella persona que arriba, i arriba nova o nouvinguda, necessita conèixer moltes coses i poder tenir accés a diferents serveis, no? A partir d'aquí vau crear una taula d'acollida, no? Uh-huh. En la qual, precisament, no hi sou només vosaltres, sinó diferents serveis públics que uh-huh. intervenen, no? Perquè és ampli les necessitats que té una persona que acaba d'arribar aquí, no?
Exacte, hi ha diversos serveis municipals, entre ells hi ha l'Institut d'Educació d'aquí a Olot, el Servei de Català, l'Escola d'Adults, l'Oficina Local d'Habitatge, el Servei de Català... Bueno, n'hi ha molts serveis que ens trobem un parell de vegades l'any amb la taula d'acollida, uh-huh. Precisament per parlar una mica de les necessitats o les dificultats que ens podem trobar per fer l'acolliment a aquestes persones i a partir d'aquí fer les accions
que sigui necessari. Quan una persona arriba, és a dir, hi ha la sol·licitud de poder arribar, o us arriba, no?, que aquella persona arriba, quin és una mica el procés? Clar, no sé si suposo que hi ha casos diversos, no? Mm-hmm. Potser algun cas que es detecta, altres que venen directament, però una mica hi ha com algun protocol a seguir?
Mm-hmm. Bé, l'arribada varia segons si quan arriba la persona aquí la primera cosa que es fa és empadronar-se, uh-huh. independentment si és sol·licitant d'asil o no, i el padró és la porta d'entrada als diversos serveis municipals que hi ha.
Uh-huh. Mm-hmm. També, clar, a vegades pot ser una persona sola, pot haver una família, suposo
Exacte.
Que les necessitats són bastant diferents, no?
I el que fem és una entrevista per veure una mica una entrevista personal per veure les necessitats que hi ha. Uh-huh. Ara bé, quan són demandants d'asil, sí que entren dintre, es poden tenir molt programa estatal, que aquí és on entra la Fundació,
no?
Cebaim.
Que, per cert, dins aquesta taula d'acollida, no?, que dèiem que ja hi és prèvia per qualsevol cas que hi hagi, ara aquí també hi s'incorpora, diguéssim, la Fundació Noa Noir per tractar aquest tema doncs, de persones més refugiades en aquest programa estatal que s'ha obert doncs, per poder acollir persones demandants d'asil. Però hem de dir que la Fundació no la podem associar només a això, sinó que aquesta fundació ja fa molt temps, no, Noar, que treballa. Explica'm una mica l'origen o una mica la funció que ha tingut tradicionalment a banda d'aquest programa concret d'ara, no?
Vale, la fundació al principi va començar com a consorci d'entitats, no? Per treballar amb immigrants, només amb immigrants, perquè es va notar que la població autòctona ja tenia serveis, tenien entitats que, no, que defenien els drets, no, de les persones, però les persones immigrades no tenien aquest servei. I després es va canviar i la idea era de passar d'un servei que és un sectorial, no, d'un sector de població a territorial. Ara el més important és el territori. Uh-huh. No? Ara el que fem nosaltres, ara intentem treballar, tenim un model, el que volem és treballar un model de societat, no? Que inclou a tothom, no? I és una societat diversa, intercultural, multicultural, on podem nosaltres, no sé, treballar i fer treballar el desenvolupament del territori, de la comunitat, no? A través de molts projectes i programes. La Fundació el 1994 va començar, però després després ja no el tema de per temes de projectes i programes així, no, i finançament al principi era tot com unes entitats així voluntàries. Uh-huh. I després es van començar a treballar temes de subvenció, temes de projectes amb l'Estat, amb les diferents òrgans públics i també amb entitats privades. El 2008 es va canviar a una fundació. Uh-huh. Quan després es va quedar com a Fundació CEPAIM, no? Es va començar a treballar en projectes a nivell estatal i ara gestionem més de 150 projectes i també tenem aquí tenem a tot el territori espanyol 34 centres, més un centre que està a Dakar, a Senegal, i altre que està al Marroc, a Tetuán, a la meva ciutat. Doncs nosaltres com a fundació treballem per àrees, no? Uh-huh. Tenim diferents àrees de treball, són 8, no? I la més important des de sempre és acollida. Abans es feia acollida, només acollida humanitària. Uh-huh. Però ara és acollida i protecció internacional. Es va canviar el nom per tot això lo que estem vivint ara. Clar. Per lo dels refugiats, no? També tenim àrea d'acció comunitària, que és més important, on es treballa als barris més desfavorits, no? I marginals de tots els centres, les ciutats on estem nosaltres presents. Tema de desenvolupament rural, àrea de treball, d'ocupació, àrea de vivenda, d'habitatge, també àrea d'igualtat i no discriminació, àrea de joves i famílies, vale? I a més l'altra àrea és àrea de cooperació internacional, no? Pues, aquí a Olot nosaltres estem present aquí a Catalunya en dos centres, no? Uh-huh. El centre de Barcelona, que porta molts anys, des del 2006, i aquí a Banyoles, que portem des del 2014, i aquí on estem present ara a Olot des del juliol del 2017. Uh-huh. Només vam començar aquí amb el tema de refugiat perquè era una necessitat, i quan es va parlar de les possibilitats de fer el projecte aquí amb les entitats, l'administració pública, i la veritat és que es van posar moltes facilitats, la veritat.
De fet, el que dèiem, no? Tant l'acollida de persones amb diferents problemàtiques com el tema de la demanda d'asil, això és una cosa que no és d'ara, fa molt temps que existeix, però potser, no sé si a partir de tot el que ha passat, guerra de Síria, crisi de refugiats a nivell internacional molt important, amb tot el que s'ha embolcat als mitjans i per tant ha sortit, ha ajudat d'alguna manera, encara que sigui malauradament pel que ha passat, ha ajudat d'alguna manera a que, bueno, tant d'una banda, a nivell de població, poder també es visqui d'una altra manera, no? Perquè dèiem, clar, s'ajuda la persona, però la persona s'ha d'inserir en una comunitat i aquí hi ha molta part de la resta de comunitat que també ha de facilitar, no?, aquesta inserció, com també a nivell de burocràtic, entenc que ha de ser complex tot aquest procés, no? Marta Noir.
Sí, jo em voldria referir amb això que tothom d'aquí de la ciutadania té molt a fer, no només l'administració, perquè lo important que alguna persona se senti com a casa és que se senti escoltada, que pel sol fet de transmetre una mirada amable pot donar peu a que la gent se senti més acollida, no? El fet de dir hola, de parlar, de generar confiança, bàsicament, i de no tenir por a l'altre.
Que això, malauradament, avancem, però encara ens falta, no? Una mica, Marta. Anuar, vosaltres treballeu des de fa molt temps, també, no? I precisament en totes les situacions més desfavorides. Hi ha un canvi, una mica, en la percepció de la gent? A millor, esperem, en aquest sentit. I fins i tot també el que dèiem a nivell burocràtic, a partir de tot el que ha passat, ha ajudat d'alguna manera, malgrat no hagués hagut de ser així, però que sigui una mica més fàcil poder acollir persones?
És depèn, no? Depèn, perquè és cert que després de tot el que va passar a Síria, no?, i la guerra civil, o no sé com la podem
anomenar.
La veritat és que hi ha molta consciència, la gent està molt conscienciada, no?, per tema de refugiat, d'acollir la gent, però això és, no sé, com a sempre, no? A vegades, no sé, trobes que no, volem acollir i després quan et presentes amb les entitats, sobretot l'administració pública, no, volem obrir pisos aquí, no? I ja diuen que no, nosaltres ja no podem, ja tenim problemes, ja no volem més, no? Ens va passar en molts endrets de Catalunya, no? Estem parlant de Catalunya, no parlaré més d'altres endrets, perquè no sé. Però vale, tenim sort, no? També, no sé, hi ha l'altra part, que hi ha moltes poblacions i l'administració que molt, no?, receptiva, no?, com
posa, dic,
no?,
facilitats, no?,
i la veritat. I la gent també, no?, es nota... També els mitjans de comunicació han jugat un paper molt important, perquè hi ha la gent més conscienciada i hi ha, no?, inclús en alguns drets de la gent es posa en contacte amb nosaltres per oferir, per exemple, pisos, no? Això està bé. Però, vale, esperem que això duri més temps
i que es pugui acollir
més persones, perquè és una necessitat i, a més, la nostra obligació, vale, és protegir la gent, perquè jo sempre ho dic, que la gent demana protecció internacional, el que demana és una protecció, no? La persona que arriba aquí, si al seu país, no sé, no tenia problemes, no arriesgaria, no marxa. Pues això, i no sé, el que desitgem nosaltres és que la gent, no sé, sigui més no, receptiva amb tema de refugiats, i per poder acollir més persones i tot això per garantir, no, els drets, no, fonamentals de les persones, perquè estem parlant de drets, no? Són drets, no? I no, nosaltres sempre intentem treballar per tema de que la gent estigui bé, no? I nosaltres a CEPAIM sempre, no, ho estem parlant avui, no, amb la Marta, que el més important per nosaltres és les persones, és que nosaltres volem un servei de qualitat, no? De qualitat és que a mi no em serveix que no, ja està en el piso, no, el que nosaltres volem és que totes que no falti res a casa. Les persones han de gaudir de tot, no? Com si fos a casa seva.
I tant,
no?
Bueno,
no?
Perquè des d'aquell moment allò és casa seva, no? Clar,
sí, exacte.
I per tant, no només és allò puntual, és igual que els drets, està molt bé sobre el paper, però després, al paper n'hi ha molts de papers que parlen de drets, però després a la realitat és una altra cosa, no? I aquí vosaltres treballeu amb la realitat, no amb els papers, que ja estan escrits de fa molt de temps, diguéssim, no? Precisament, una de les persones que ha fet aquesta sol·licitud d'asil i que ha viscut aquest procés d'haver de marxar de casa és el Jorge. Jorge, tú eres de Venezuela,
sí.
Y en un momento determinado tuviste que irte.
Sí.
Cuéntanos un poco cuál fue el motivo o el hecho de decir, mira, me tengo que ir de mi país, un poco qué supone también, ¿no?
Sí,
hacer
sí.
Esto.
El motivo que mi familia y yo tuvimos que irnos de nuestro país, dejar todo atrás, es por no seguir apoyando el régimen del presidente de Venezuela. Ya nosotros éramos funcionarios públicos, teníamos unos buenos empleos. Yo trabajaba en la parte portuaria, soy operador portuario en el puerto de Vargas. Nos pasó unas cosas muy fuertes que tratamos no decirla por estos medios porque se pueden. Decidimos irnos como refugiados. Es algo fuerte porque dejamos todo atrás. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para nada más conseguir los pasajes. Con el temor de venirnos a otro país a saber qué no íbamos a conseguir, a saber si nos iban a apoyar o no. No tanto por mi esposo y por mí, sino por mis dos hijas, porque es algo, teníamos un futuro en Venezuela, teníamos una plataforma. A llegar a un país que no sabíamos qué nos íbamos a conseguir, corrimos con la suerte de conseguirnos con esta asociación llamada CEPAIN. Nos han brindado mucho su apoyo, lo consideramos parte de nuestra familia. También cuando llegamos aquí a La Garrocha, Olot, la receptividad de las personas que nos han conocido, que hemos conocido, han sido muy, muy agradables, de verdad. No tengo palabra para decirle mi gratitud. También conocí a un grupo de personas que la cual pertenezco al grupo de rugby de Garrocha Bañola. Ellos también me abrieron sus brazos, su familia. Me han tratado muy bien, de verdad que sí. No tengo palabras para agradecerle. Olot me fascina por su cultura, por su gente. Es un espacio que me gustaría que mis hijas crecieran. Soy una persona que me gusta ser algo positivo donde esté. No quiero ser uno más del montón. Me gusta ser activo, me gusta compartir, me gusta ayudar en su momento. Si Dios quiere, se me acomoda mi situación, me gustaría ser mentor también de aquellas personas que estén en mi caso, en esta posición.
Supongo, Jorge, que porque esto creo que rompe un poco esquemas estereotipados, ¿no? Que muchas veces pues se tienen desde una posición que alguien que no ha, por suerte no ha sufrido ningún problema parecido. Sí. Y a veces uno no se pone en el lugar de que alguien que tiene que irse de su casa, dejar toda su vida con dos hijos o hijas, en este caso, ¿no? Con dos niñas que se está jugando su futuro y la de sus hijos. Es algo que uno no hace porque quiere, y no tiene nada más que hacer que probar esto, ¿no? Entonces, esta parte supongo que es muy importante que la expliquemos, porque la gente pueda ponerse un poco en la piel de alguien que tiene que tomar una decisión tan difícil. Esta parte de acogida a nivel humano, ahora comentábamos, ¿no? Está bien, evidentemente, ¿no? Hacen falta unos recursos, una vivienda, etcétera. Pero hablamos más de la parte del calor humano que también uno necesita cuando llega a un sitio nuevo, y que esto depende de todos nosotros, los que estamos aquí hablando, los que están escuchando. ¿Qué les dirías, Jorge, a esas personas pues que ahora igual no es el caso porque no conocen a nadie, pero se encuentren con alguien que ha tenido que pasar un proceso como vosotros? ¿Qué les dirías a ellos, ¿no? para que ayudaran o para que dieran un poco de calor?
Que abrieran un poco su corazón y pensar en la humanidad. Nosotros los refugiados o los que somos desplazados de un país para el otro, no lo hacemos porque queremos, no lo hacemos porque no tenemos nada que hacer, lo hacemos por una necesidad. En mi caso lo hacemos porque la vida de nosotros corría peligro en Venezuela. Te puedo decir que le brinden su mano amiga, su apoyo, y de verdad que sean humanos, sean conscientes que hoy podemos ser nosotros, mañana pueden ser ellos.
Precisamente lo que decíamos del calor humano, ¿no? Aquí paso altra vegada a preguntar a la Marta, perquè hi ha una sèrie de mentors, ¿no? Jorge, has comentado el hecho del mentoraje. Ahora se lo preguntamos que nos lo definan y luego te vuelvo a preguntar qué tal esta relación, ¿no? Marta, comentàvem que per poder fer, suposo, una mica de tasca aquesta d'involucrar, ¿no?, dins la societat, perquè està molt bé tenir això que dèiem, ¿no?, una vivenda, una escola, doncs, per les criatures, una possibilitat d'intentar trobar feina, però clar, la integració social aquesta vegada pot ser més difícil. Explica'm què és això del mentoratge o qui són aquests mentors.
De fet, la figura del mentoratge no és una persona individual, sinó que és un grup de persones que segueixen tot un procés d'entrevista, d'una formació d'unes 24 hores, val, per després ser capaços d'acompanyar les persones o les famílies refugiades. Bàsicament és per crear vincle, per participar en la convivència, fer més xarxa social, millorar el seu aprenentatge de la llengua i fer un acompanyament a això, no?, d'obrir aquest cor perquè se sentin acompanyats.
Una mica, quines són les tasques així pràctiques, diguéssim, dels mentors? Jorge, en este caso, este equipo equipo, hablo de equipo, Marta, però bueno, aquest grup, eh?
Grups de mentors,
si no sembla una cosa molt organitzada així, però aquest grup de persones, tu antes comentabas, Jorge, a mí me gustaría si mi situación pues luego ya estuviera más estable, poder también ayudar, ¿no? ¿Qué supone tener esta parte de apoyo?
El apoyo que nosotros en este momento podemos necesitar es el apoyo humano, el apoyo de sentirnos en familia, lejos de la familia de nosotros, lejos de nuestras tierras. Este grupo, hablo por el grupo que nos tocó a nosotros, de una vez que ya que supimos quiénes eran, se han comunicado siempre con nosotros, han estado ahí, los buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En días pasados hubieron el evento de San Jordi, salimos a caminar, o sea, a conocer más este lindo olot, que yo le digo olot, o sea, esto es lindo, esto es bello, y son esas personas que son más que amigos, son como familia, porque eso es lo que yo siento, de que son esas cuatro personas para nosotros.
Aquest procés o aquesta opció de poder formar part d'aquest mentoratge, Marta, està obert, si ara algú ens escolta i diu, mira, a mi m'agradaria col·laborar d'alguna manera, com ho pot fer? Hi ha possibilitats?
Sí, de fet es poden adreçar al Consorci d'Acció Social i dir que tenen ganes de fer de mentors i s'obriria tot el procés, els inscriurem en una llista i segurament després de l'estiu tindríem possibilitats una altra vegada d'acompanyar alguna família.
Anuar, aquest tema del mentoratge que fem aquí es fa també a altres nivells, a altres llocs, o és una cosa molt d'aquí a casa nostra, o es fa una mica tot arreu? Com funciona?
Sí, va començar l'any passat, no?, a Barcelona, i només es fa a nivell de Catalunya, d'Espanya, només es fa a Barcelona i aquí a Olot.
Caram, som molt pioners amb aquest tema,
sí, eh? Sí, 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 però va començar a Canadà. Però es fa diferent a Canadà, no? Però aquí, a mi m'agrada com ho estem muntant aquí a Olot, eh? També, no, s'han arreglat algunes coses que no es feien bé a Barcelona, per explicar, no?, el procés. És un procés que s'ha de fer, no?, entrevistes a la gent, ha de marcar, és un com un protocol, no?, d'actuació, que el que has de fer, el que no has de fer, perquè nosaltres som una entitat. Entitat, i a més funcionem amb diners públics. Nosaltres fem gestió de diners públics, no? Per nosaltres, tot el que està marcat per el projecte, per l'Estat, ho fem. Nosaltres no tenim, som una entitat sense ànim de
lucre.
No guanyem diners, no? Només les nòmines i gestió, però això és a part, no? Però tots els diners de les persones se'n van a les persones, no? Ho comento perquè a Barcelona passaven coses que després els mentors venien, no, és que per què no... Per què no l'has fet això? Per què no l'has fet a l'altre? No?
I hem de saber molt bé el lloc que ha d'ocupar, no?
Per això nosaltres, ara ja s'han arreglat algunes coses, he explicat, perquè sí, mare, nosaltres, jo crec que ningú no estima més a les famílies que nosaltres, o sigui, som, no? abans d'altres
bueno,
que venen.
Les pròpies persones, no? Jorge explicava que és com la seva família, no? En certa manera.
I nosaltres ho tenim clar, no? A nivell el secret de CEPAEM és això, nosaltres ens cuidem entre nosaltres mateixos, no? Sobretot, parlàvem al matí, el més important per a mi, el personal, que és els treballadors nostres, si no estan bé, no donaran un servei als usuaris.
Evidentment.
Vale? I després als usuaris, perquè no, el que hem de donar és un servei de qualitat. No sé, vale, treballador que té problemes, té mal dia, pues millor que no vingui a treballar. Perquè després, no sé, afectarà, perquè aquest senyor necessita un servei. Aquest senyor arriba aquí, pues necessita un servei bo, de qualitat, no... com es diu en castellà, no li importa, no, tu situació familiar fora, això fora, no? Aquest senyor el que vol és necessitar que les necessitats bàsiques i amb bona cara, no? Perquè és un dret, no? Això és el que nosaltres sempre intentem. I això del mentoratge, per això et dic que a mi m'agrada molt com ho estem muntant aquí. I la veritat és que sortiran altres coses molt, molt boniques. Això també no sé, entra en la nostra filosofia, com a CEPAEM, no? El que entra en nosaltres és el model de societat, el que volem. No? Col·laboració, la gent que col·labori, no? Perquè nosaltres no som els salvadors del món ni dels territoris, no, ni per resoldre tots els problemes que hi ha. No? Nosaltres som part del... I després hi ha l'administració pública, hi ha també la comunitat, no? La gent, no? Els ciutadans. Doncs nosaltres hem de fer penya entre tots i hem de treballar junts i per aconseguir els objectius i per donar bon servei i per donar i garantir els drets de les persones. Això és el més important per nosaltres.
Sí, de fet el programa aquí de mentoratge va molt en paral·lel amb el programa estatal i aquest de mentoratge està impulsat per la Generalitat, val? I tot és també amb l'objectiu de les persones.
Evidentment. Fer aquesta... Marta, en aquests moments no sé si tenim xifres de persones acollides, ara ho demano així, si no és igual, vull dir de persones acollides o no, però en el sentit que aniran venint, és a dir, això afavorirà aquest programa, etc, que puguem anar acollint en aquest sentit, a banda de les acollides que puguem tenir ja de sempre que la Garrotxa ha estat oberta,
De moment tenim 24 persones sol·licitants d'asil que es troben, hi ha diferents fases del programa i clar, van canviant de fase i per tant van entrant més persones, van vinguent més persones i els anem acollint.
Molt bé. Doncs farem una crida als oients que ens escoltin, perquè dèiem, hem pogut escoltar en Jorge, que ho deia en primera persona, aquesta necessitat humana que tenim tots de relacionar-nos, de que algú ens estengui la mà o ens digui bon dia, de somriure, que això no costa gaire, i a vegades doncs, és molt més, fa més benefici del que ens arribem a pensar, no? I per tant, fem aquesta crida a tots els oients que ens puguin escoltar i que tinguin ganes de poder entrar en aquest programa de mentoratge, també, que ho facin, que es posin en contacte amb el Consorci d'Acció Social d'aquí la nostra comarca i ja els explicarà una mica tot el procés. Marta Yats, Anuar, Jorge, moltíssimes gràcies, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Vale, gràcies.
Moltes gràcies.